La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, passen 10 minuts del punt de les 9 del matí d'aquest dijous 11 de juliol de 2024. Us parla Alba Triador. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat de Cugat Mèdia. La tertúlia, ja ho sabeu, per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies les podeu escoltar per la ràdio, al 91.5 FM, també a través del vostre dispositiu amb Alexa i, evidentment, per internet, a www.cugat.cat. Saludem els tertulians d'avui. Eva Tataret, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Toni Ramon, director de l'Ateneu, molt bon dia.
Bon dia.
I el Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Bé,
molt sí?
Bé. Sí? Ara que acaba la Unipau, després d'una setmana intensiva de... Uf,
intensa.
Intensa, i que acabes destrossat, perquè bàsicament la conclusió és el món està fatal.
Però vaja. Destrossat i trist, a més, no? No?
Bueno, és com... és un temari molt intens per començar l'estiu.
Sí,
però necessari.
Però també símbol de l'estiu, eh? Quan arriba a l'Unipau, les lectures a la fresca, hi ha tres o quatre coses que sempre coincideixen en el temps i és ara comença l'estiu.
No? Després de festa major, no?
Sí, passen pum, 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 i de la segona quinzena de juliol ja no passa res, directament, no?
Comença a anar, sí que és veritat que l'actualitat comença a anar a la baixa. Ens queda l'últim ple de l'estiu abans del d'agost i
sí.
A baixa, però bueno, encara que hem de començar les lectures a la fresca...
N'han fet una de moment, avui
ens és la segona. Ens en queden un parell. Doncs seguirem parlant de temes que són poc estiuencs, o almenys que fan poca alegria, perquè és el preu del lloguer, que m'atreviria a dir que és una de les principals preocupacions de la ciutadania de Sant Cugat, no només de Sant Cugat, sinó d'arreu del país. I és que aquestes últimes setmanes hem sabut que el preu mitjà de lloguer d'un immoble a Sant Cugat és de 1.419 euros al mes, segons les dades facilitades per l'Incasòl. Són dades del primer trimestre d'aquest 2024. I això vol dir que els pisos han pujat una mitjana de 145 euros al mes respecte a l'últim trimestre de l'any passat, del 2023, i 77 euros respecte a la mitjana de tot l'any passat. De fet, es tracta el segon registre més alt del municipi, després del màxim assolit del tercer trimestre de l'any passat, amb 1.499 euros al mes, és a dir, 1.500. En aquell moment Sant Cugat era el cinquè municipi de Catalunya amb el lloguer més car, i ara doncs, puja en aquest qüestionable rànquing, no? A la segona posició. No sé si viviu amb preocupació aquesta tendència que complica l'accés a l'habitatge arreu del país, però especialment en una ciutat com Sant Cugat, on dèiem que és la segona ciutat de Catalunya amb el lloguer més car del país.
Sí, visc en preocupació perquè conec molta gent que li costa pagar el lloguer, gent que ha hagut de marxar. Jo mateix, quan vaig haver de canviar de pis, va costar trobar... Bueno, va costar no, però al final vaig arribar a un acord amb el propietari, però va haver un moment quan deia, vendre el teu pis. I jo vaig dir, i ara què faig? No? Després vaig arribar a un acord, un altre pis, al mateix preu, bueno, molt bé, i he tingut sort, però que jo tinga sort no vol dir que la majoria de gent tinga moltes dificultats. I ho hem parlat moltes vegades, sí, al final també és responsabilitat dels propietaris de fins a quin punt volen fer diners i fins a quin punt el que volen és tinc un habitatge buit i el puc llogar a un preu que em permet fer un manteniment mínim, pagar els impostos i ja està. I clar, és que la tendència és que el lloguer no està servint per a donar habitatge, sinó per a extraure rendes. I això, faig una anàlisi una miqueta més ample, perquè si no sempre ens repetim el mateix. Just ara acabo de llegir un llibre que es recomana, que es diu Los años de la discordia, de l'antropòleg José Mansilla, que analitza les transformacions urbanes que ha viscut Barcelona i com des del moment en què Barcelona deixa de ser una ciutat industrial per el tema de la deslocalització, passem d'una extracció de plusvalia en base a la força de treball a una extracció de plusvalia en forma de rendes i, per tant, és la ciutat la que es converteix en la mercaderia. I crec que és una anàlisi així com crític i marxista i tal, però que és interessant posar sobre la taula com les nostres ciutats, especialment les que estan en entorns metropolitans, al final vivim això perquè algú està volent fer negoci d'això i per tant augmentant les desigualtats, creant guetos de rics i de pobres. I, bueno, és una cosa que fins i tot diria que des de la política pública és difícil d'afrontar, com suposa que ara parlarem també.
Bueno, quan venia pensava una mica, no? Que el tema és veritat, no? Que sempre parlem amb els joves que no poden accedir i tot plegat, no? Però potser caldria una reflexió una mica més profunda, no? quan tu dius, bueno, llogaré un pis perquè, no, jo què sé, no, herència de la iaia, tenim un pis i farem un preu just, no, no volem fer-nos rics, no, però si ho ven, si ho poses com a pis turístic, no, et forraràs. No, si volem que hi hagi algú que el cuidi, que tingui un, no, que estigui preus anys i que sigui un preu just, no? O sigui, aquesta observació és com de, però que tu estàs tonta o què te passa, no? I jo crec que si globalment, no, tinguéssim aquesta mirada sobre, no, tens la sort de tenir un altre habitatge que pots posar a lloguer, no cal que ens fem rics, tampoc ens farem, no sortirem de, no ens farem superrics, no? Perquè la gent que té només un pis, no? Uh-huh. Com d'herència, diríem, no? Però si per algun lloc ha de començar el canvi també, no? Vull dir que si hi ha molts propietaris que fan preus justos, diríem, no? Que no és per fer-te ric, sinó per, bueno, perquè ho tens allà, que no estigui buit i que, jo que sé, no? Però aquesta és com molt social, no? És com molt de la societat que és un enriquiment a lo brut. A mi, de les informacions que ens veu passar primer, que el 70%, bueno, no sé si aquesta immobiliària que us va passar la informació,
però
que el 70% de la gent que compra pisos a Sant Cugat siguin estrangers, perquè són els que s'ho poden permetre, em sembla una mica, bueno, no ho tenia present, però
a mi és una dada que em va sorprendre moltíssim, no? Quan preparava la tertúlia i m'estava llegint els temes que havíem publicat aquestes setmanes nosaltres i els companys, quan vaig veure aquesta dada que el 70% en cas de venda dels pisos de Sant Cugat les compren, això segons una immobiliària, la font és una immobiliària només, sigui a mans d'estrangers que s'ho poden permetre, em va sorprendre, sincerament. També és veritat que amb els salaris que tenim aquí, quan veus els preus dels pisos de Sant Cugat, ja no m'estranya tant, perquè és complicat poder pagar més de 400.000 euros per un pis, que tampoc estem parlant de gran cosa, sinó un pis normal per poder-hi viure sense grans dimensions i grans luxes. Toni.
No, a veure, la primera pregunta que ens feia, si ho vivim amb preocupació, vaja, jo crec que si no ho vius amb preocupació és que estàs absolutament fora de o estàs dins d'una bombolla de privilegiats que
eres el propietari.
Ho ets multipropietari, no? Perquè si no es pot entendre. Ho vivim amb preocupació tots, perquè al final tots hem de viure en alguna banda, tots tenim amics, tots tenim familiars, i el que apuntava l'Eva, no? Parlem moltes vegades de la gent jove, bueno, la principal causa de pobresa amb gent gran és no tenir un habitatge de propietat, perquè al final, doncs, segons quines pensions contra aquests lloguers, doncs la condemna a la pobresa és absoluta, no? I després ja no només és si t'expulsa o no t'expulsa de la ciutat, perquè al final quedar-se a viure a Sant Cugat, he arribat a pensar que és un acte de militància també, perquè te n'has d'estar de moltes altres coses per quedar-te a viure a Sant Cugat, i això també és d'aquelles coses que potser no posem damunt de la taula. No dic que no puguis omplir la nevera, no estic dient això, però aquests costos de lloguer a Sant Cugat, doncs, potser t'impediran a nivell familiar, doncs, de portar les nenes a l'escola de música, o que facin més o menys extraescolars, o que vagin a l'acadèmia d'anglès, o que vagin a altres potser recursos que pot oferir-te la ciutat, que poden ser interessants per l'educació i la formació d'una criatura, i que no és possible perquè el lloguer se t'emporta tota la renda familiar, no? Per tant, sí, vivim amb preocupació a aquesta situació, i després també visc amb indignació com per la part de locals comercials, moltes vegades veiem com propietaris que evidentment no només tenen aquell local, sinó no s'ho podrien permetre, prefereixen tenir un local tancat que rebaixar o negociar un lloguer amb aquell negoci que hi havia ubicat en aquell local, no? I podem parlar de, ho hem vist, de, no diré noms, però comerços que han canviat potser d'un costat a l'altre del carrer, senzillament perquè...
O de barri,
o de barri també n'hem vist algú, però és que fins i tot, ja que ens situem a l'Avinguda Cerdanyola, on es van traslladar alguns negocis, n'hem vist alguns que han passat del local del costat al de la... han anat del local del costat, senzillament perquè el propietari d'aquell local no li donava la gana de negociar un preu, bueno, no diré just, però que aquell comerç pugui assumir, no? Sense condemnar-lo a tancar. I local que durant molts mesos ha estat buit. O sigui, prefereixen tenir locals buits que no arribar a acords amb els que estan portant allà un negoci, i tots coneixem una escola bressol del centre de Sant Cugat,
sí,
que va tancar,
ben a prop d'aquesta casa,
que va tancar per un augment de lloguer desmesurat per part de la propietària del local, i el local està tancat després d'anys.
Sí, sí, com a mínim, per tant, com a mínim 3.
O sigui, és una situació que s'ha de regular, ja m'avanço a una de les possibles solucions, d'una vegada, perquè la cobdícia humana, o sigui, aquesta imaginar-nos que ens forrarem a canvi de llogar el que puguem tenir, ens portarà, doncs, bueno, a la pobresa i a la ruïna de molts altres sectors. Al final, invertir per llogar enriqueix aquell que lloga, però empobreix a la resta de població. No sé, que inverteixin en negocis productius, de veritat.
Evidentment, l'administració hi té molt a dir, perquè al final és qui fa les lleis, no? De fet, s'ha fet una llei de l'habitatge, s'han fet un índex de preus de lloguers per intentar regular aquest increment desmesurat dels preus de lloguer en les àrees que li diuen tensionades, però possiblement també ho està fora d'aquestes zones marcades per l'índex de preus de lloguers. Però s'està demostrant, segons expliquen des del sindicat de llogateres i fins i tot també des de les immobiliàries, que no serien sectors que anessin a la una en moltes ocasions, que aquesta llei d'habitatge i que aquest índex de preu de lloguers no estan servint per contenir els preus, i que fins i tot el que està fent és que hi hagi menys oferta, sobretot de pisos de lloguer a la ciutat, i el que fa és una competència ferotge per adquirir un d'aquests pisos, i qui guanya és el millor postor.
Jo crec que són dues mirades diferents, o sigui, encara que el resultat arribi al mateix lloc, l'anàlisi que fan entenc que és diferent, perquè normalment els propietaris, els que et diuen és si en condicions farà que no misca a compte posar en lloguer i per tant retiro l'oferta. Quin és el problema?
Que hauríem de veure que hi ha qui de veritat i que hi ha qui de, sí, de mentida, no?
El capitalisme sempre diu que funciona en base a l'oferta i la demanda. I això és una veritat a mitges, perquè, primer, la demanda es genera quan tu es crea l'oferta, prèviament. Perquè si un producte no existís, segur que no té demanda. I això és el punt de partida. Moltes vegades han dit, per això diuen, inventar-se noves necessitats no cobertes. Exacte. I això acaba fent que arribem a llocs insospitats en què drets bàsics estan posant-se en el mercat, com per exemple és el
l'habitatge.
Cas de l'habitatge, no? I després l'altre és que l'oferta i la demanda funcionen de forma lliure. No, quan tens uns grans tenidors que són propietaris de no sé quin percentatge del parc, perquè ara ho desconec, que aquesta gent retire la seva oferta del mercat té un impacte sobre el conjunt del mercat i per tant sobre la capacitat de respondre a la demanda enorme. Per tant, bueno, agafem les coses amb pinces, això per la banda dels propietaris, no? I en canvi per la banda dels sindicats llogateres, jo crec que el que veuen és que com precisament la part de la propietat té aquestes actuacions, parlen tant més genèrics, que hi ha propietaris que no, petits propietaris que ho fan bé, el que diuen és que al final el que estem fent és posar normes de mercat en una certa limitació per part de l'Estat, que a més, feta la llei, feta la trampa, no?
Ara tenim aquesta part 2 de la normativa, dels lloguers temporals que havien quedat fora de la primera llei, i evidentment en aquesta ciutat han de centrar en el cas que hi ha molts lloguers de temporada.
Llavors jo crec que la part més del sindicat llogateres al final arriben a la conclusió inevitable en molts casos, que és quin sentit té que estiguem responent a l'habitatge en dinàmiques de mercat quan estem parlant d'un dret que s'està vulnerant sistemàticament. I clar, tot i que la conclusió és la llei no ha servit, uns ho fan en lògica de mercat i els altres ho fan en lògica de dret, no?
Potser una petita nota optimista, la dada la tenim en un moment on encara la llei no ha pogut desenvolupar-se plenament,
són...
no? Però intueixo que servirà per frenar l'augment, no per rebaixar.
És una llei perquè... que servirà a aquelles persones que ja tenen un pis llogat perquè no els hi puguin apujar desmesuradament, però per
si
l'accés no.
A mi el que em fa també, bueno, m'indigna força és aquest posicionament, no, dels grans tenidors i en general representats per les immobiliàries, ploraner, és aquesta posició superploranera de que no ens sortirà a compte llogar. A veure, senyors, si entreu a mirar l'índex de lloguer, jo ho he fet en el meu cas perquè he vist el lloguer i he entrat a mirar què hauria de pagar segons aquest índex, i a més jo tinc, o sigui, he vist el lloguer en un pis més gran, perquè en el pis petit meu de solter, diguéssim, jo, la meva senyora i dues criatures no hi cabem. Aquell pis el tenim llogat per sota mercat. No us podeu arribar a imaginar la de vegades que m'han dit burro. Però al final un ha de, no, has de predicar amb l'exemple també. I per això dic que o confiem una mica més en nosaltres mateixos o ens anem tots a la bassa. No? Tornem al tema. Aquesta posició ploranera de la propietat és de vergonya. O sigui, no... A veure, senyors, si fa 10 anys sortia a compte llogar pisos, amb les dades que vau publicar l'altre dia, l'augment ha sigut d'un 64% en aquests 10 anys. De passar a uns lloguers de 800 euros a 1.400. Si sortia a compte fa 10 anys, ha de sortir a compte ara.
Sí, perquè el PIB no ha tingut aquest increment de l'IPC.
Per tant, o sigui, aquesta posició ploranera és de l'expectativa, de l'expectativa de que em podria forrar molt. I per tant el que estan fent és, bueno, maquiavèlicament, és retenir habitatge, treure habitatge del mercat perquè les dificultats per accedir-hi encara siguin més grans i sembli una selva, no? Una gran batalla el dia que surts a les immobiliàries a buscar habitatge perquè no, o no et renoven el teu o per el que sigui has de canviar de barri o domicili, etc. Per tant, també aquesta estratègia de retenir l'habitatge per boicotejar la llei és denunciable.
Com ho fem?
No sé, hi ha gent que sembla que vol ser la més rica del cementeri, com si servirà d'alguna cosa, no? Però...
I ràpid. Rica i ràpida, sí. Ràpidament, eh?
Sí, sí. No sé, jo crec que hi ha una part de regulació que malgrat tot no hi hem de renunciar, perquè quan jo feia els dos apunts d'anàlisi més quasi revolucionari, no? Ha de canviar tantes coses de com funciona tot el sistema que... és més utopia a la qual emmirallar-te que no una realitat factible a curt termini, si més no.
Però sorprèn, perquè seria la majoria de la població la que seria beneficiada per aquest tipus de mirada.
Sí, però també implicaria canviar moltes altres coses que van més enllà del mercat de l'habitatge, no?
Perquè del sistema.
Clar, i bueno, entenc que també hi ha la correlació de forces polítiques que hi ha, que els canvis estructurals ni són ràpids, a no ser que facin una revolució, cosa que no té pinta que passi, i la revolució té un problema, que saps que has de fer la revolució, però després no saps què aplicar, no? Per tant, bueno, les coses no són tan senzilles, però en tot cas, crec que no hem de renunciar a les mirades de regulació. Evidentment, quan s'aplica una llei, primer, que s'ha de redactar en la millor de les intencions possibles i mirar-la molt bé perquè falla les mínimes coses possibles, segurament seguiran fallant coses i per tant s'ha de ser capaç de corregir, de crear nous mecanismes per corregir allò que falla, i paral·lelament, que no n'hem parlat però és l'altre tema que sempre que parlem d'habitatge i sobre la taula, que les administracions públiques no renuncien a fer habitatge, a fer habitatge públic, a fer HPO. Tenim un pla d'habitatge que contemplava un número determinat d'habitatges i ja en la roda de premsa que es va fer aquest Nadal havien rebaixat les expectatives. No ho sé, perquè ara estan revisant-lo i teòricament l'han de presentar, no sé si serà ara o al setembre, a veure quins números queden al final, però quan es va dir aquella xifra havien baixat les expectatives, no me'n recordo en quantes desenes, però eren desenes d'habitatges menys que els que s'havia previst en el pla d'habitatge tindre al final d'aquest mandat. I això em preocupa, perquè paral·lelament a més els polítics encarregats d'això trauen pit dient que estan blindant drets, que estan tenint l'habitatge com una prioritat, i sobta, perquè dius, hòstia, és que el teu propi, no estàs complint la teva pròpia planificació, l'has rebaixat.
El discurs i l'acció no van en la mateixa línia. De fet, hi havia projectat protecció oficial al carrer de l'Andana, ja no serà protecció oficial, i si voleu parlem també de Regull Centre, que havia de ser un punt on hi havia més protecció oficial, també amb més alçada de la que estem acostumats a Sant Cugat, aquesta planta baixa més 4, i això amb aquest nou govern, on hi ha part del tripartit anterior, que era un dels seus projectes estrella, per dir-ho d'alguna manera, també ha quedat a les beceroles. Per tant, no sabem quina és la projecció real a dia d'avui de la protecció oficial en aquesta ciutat.
No se sap.
I fins que no hi hagi més mercat i més pisos de protecció oficial, els preus serà molt difícil.
Sí, igualment la capacitat d'impacte de l'habitatge públic sobre el mercat, has de tindre uns percentatges d'habitatge públic sobre el conjunt del parc molt elevats, que estem però lluntíssim, perquè...
Ha sofert molt poc d'habitatge públic.
Sobre el parc d'habitatge, no sé si estàvem en el 2%, una cosa així.
Hi hauria de ser un 30,
és que clar...
I es pot fer, hi ha països que tenen aquestes xifres. Àustria en ve el cap ara, a més amb un sistema de protecció oficial que també és diferent al d'aquí, que s'evita la part de gatització de pisos de protecció oficial tots junts, en els mateixos barris, sinó que bueno, és un sistema que socialment funciona.
Però això
explica... I existeix, no cal inventar res.
El que passa és que explica també d'on venim. Així, se li tira molt la culpa a Convergència de quan tenia els governs, de que moltes de les promocions que feien era de venda, però això era una dinàmica que s'havia donat en tot l'estat. En el franquisme es va dir jo que era un país de propietaris i no de proletaris, i d'ací naix el tipus de política d'habitatge de protecció d'acabar venent a un preu d'habitatge de protecció oficial molts habitatges que després han acabat en el mercat. Per tant, aquesta problemàtica de Sant Cugat és comuna arreu d'Espanya.
De fet, a Barcelona, no sé si aquest mandat, però l'anterior encara s'estaven venent pisos de protecció oficial.
El problema és com de tard hem actuat per a resoldre aquesta situació, i en ciutats que han crescut molt com Sant Cugat l'impacte és molt més evident, perquè una ciutat que fa 50 anys que té la mateixa població, si fa no fa, doncs aquell percentatge té un impacte estable, diguem. En canvi, en ciutats que han crescut tant, és que el ritme de construcció que té Sant Cugat, quants habitatges de protecció oficial hauríem de fer cada any per a mantenir el percentatge sobre el parc total?
S'hauria de començar sobre les noves promocions.
Ja. Yeah.
No? Guardant un 30% d'aquestes noves promocions d'habitatge de protecció oficial, i després ja anar incrementant el parc. Bé, està clar que nosaltres no sé si portarem la solució. Bé, però hi ha petites accions, Toni, no? Tu explicaves, per exemple, que tu ets propietari i fas un lloguer responsable.
És un granet de sorra en el desert.
És el 0,01% del parc.
Però al final, és evident que calen polítiques públiques, cal construir habitatge, cal fer microurbanisme. Jo, per mi, recull sempre si un error tenia és l'alçada que s'hagués pogut jugar amb una altra volumetria. Jo crec que no hagués tingut el rebuig veïnal que va tenir en un inici Regull Centre si s'hagués jugat no amb aquella alçada, sinó amb volumetria.
Una de les problemàtiques també és densificar un dels barris més densificats de la ciutat.
Sí, però també és un barri que el tens en una posició en el mapa amb bons accessos i sortides ja cap a autopista, cap a carreteres. Faltaria lligar bé amb transport públic les estacions, etc. Però no crec que aquest fos el problema, jo crec que va ser un barri on de cop té la sensació de que venga, no? Les grans torres ens les posen aquí, no? Doncs, bueno, doncs, potser no calia, i crec que hi havia altres maneres de jugar a aquesta volumetria per evitar aquestes alçades, i per tant haver fet una entradeta més suau al barri, no? Però al final, més enllà de tot el que puguem fer, per exemple, amb microurbanisme podria jugar amb les alçades i no afectar tant un únic territori, sinó intentar igualar alçades que ja existeixen. És veritat que a tots ens agraden els carrers de planta més 4, però si tens un carrer que ja té planta més 7 o més 8, doncs deixa construir planta més 8. Mantén una línia, i això et permet donar un volum d'habitatge, que evidentment són més granets de sorra al desert, i aquí sí que pots, permetent aquest augment de metre quadrat construït, doncs quedar-te com a contrapartida doncs habitatge protegit, no? No ho sé, jo crec que amb el bisturí es podrien fer moltes coses, més enllà de també, no, en els creixements de la ciutat has de tenir previst doncs aquest sòl per fer habitatge protegit.
Creixerà molt més la ciutat, creieu?
Bueno, té creixements pendents, per tant és possible. Què passa? En Can Ametller és important, es mira poc, però hi ha un Torre Negre que segurament s'haurà d'indemnitzar si es fan permutes de sol, perquè al final sí que ha d'haver una indemnització, però seria multimilionària, i per tant s'ha de fer en permutes de sol, vol dir que part d'aquest sol passarà a ser privat, i a veure quina capacitat d'incidència tens per a fer habitatge de protecció oficial. És a dir, sí, de 100.000 habitants evidentment ja, si no han passat ja formalment, estem a punt, però fins a on sí que costa més de quantificar. Jo volia dir, com terps a punts, ja ho desenvoluparem la temporada vinent, perquè si no...
Continuarà.
Exacte. Un és, jo poso en dubte que Regull Centre densificara. És a dir, posar una torre en si no densificar dues torres, podien ser dues torres o podien ser dos edificis més llargs, no tan alts, no crec que densifiquen un barri. Tot un barri de torres densifica, dues torres puntuals no crec que densifiquen. Després hi ha una altra cosa, que és que molts municipis estan fent processos de transformació urbana d'algunes zones, tota la vianantització del centre Sant Cugat, Superilles en Barcelona. Jo crec que aquestes accions, si no van acompanyades d'una política que permeta, no sé, mitjançant suspensió de llicències, mitjançant una regulació específica del lloguer d'aquella zona, si no es fa això, com revaloritzes aquell terreny, acabes fent que pugen els preus de l'habitatge. Per tant, s'han de buscar mesures complementàries.
Que és el que està passant a l'Eixample de Barcelona.
Exacte. S'han de buscar mesures complementàries per a poder mantindre els preus. I després una altra cosa més com a punt d'un...
I si em permets, en aquest cas, la convivència també, perquè al final l'augment d'habitatge turístic en aquestes zones doncs, que hem posat boniques, no? amb aquest llenguatge barceloní, doncs, clar, fa que la convivència, el viure en un barri on se t'està omplint d'habitatge turístic i de turistes, doncs també et complica el dia a dia de la teva vida.
Sí, perquè sí, també afecta el comerç de barri.
Sí, sí.
Però a vegades fa la sensació, bueno, no, per als que no sabem tantes coses, que quan que només es mira una cosa, no? Vull dir, la gent que proposa, no, fer aquesta vianització, no, aquesta del, per exemple, de l'Eixample, ostres, ja que pensen, ai, ara ho fem, ai, ara resulta que es pugen els lloguers. No, home, no, quan ja planifiques que faràs aquesta, no, aquesta acció, o sigui, s'ha de veure totes les ramificacions que hi ha. Això suposarà què? Cuidar, hem de vigilar què passa amb les botigues, no? Què passa amb els joguers que no se'ns pugin i, no? Perquè vinguin, o sigui, fes una acció.
Són aquestes contramesures que apuntava el Jordi, no?
De l'hora de planificar. I malament, però aquesta idea de per què no mirem tot a la vegada, no? Una acció i mirem, és el del regull, no? O sigui, abans de presentar-ho a lo bruto, algú ha de pensar, què, o sigui, vols dir que no hi ha algú que li molestarà, que hi hagi torres en un lloc que no hi ha alçades, no? O ho comuniquem bé, dient dos torres, no? Comunicar-ho bé, i després, no, no sé com dir-ho, no? O sigui, com preveure una mica, no? Que suposo que és que parlem gent diferent, no? La gent de transports, la gent de comerç, la gent de, no? I parlem tots una mica juntets i llavors fem el projecte junts. Perquè si no, la ciutadania, no? La gent normal, com jo, és que dius, però que pot ser que no, ho dieu després d'haver-ho fet o penseu després d'haver-ho presentat, és com, no? Fa aquesta sensació que és el que em diu el Jordi, que diu sempre tot superbé, eh? Però aquestes accions com en conjunt,
en xarxa,
no? Perquè és que si no, et dona la sensació de...
Jo volia fer un apunt sobre el model d'habitatge cooperatiu, que no he dit, i jo crec que també és una solució interessant, sempre que es faci sobre sòl privat, perquè el que ens hem trobat moltes vegades és que l'habitatge cooperatiu el que permet és projectes de per vida, no? Es crea, de fet, formalment es diu fases, com una part d'una cooperativa, que el que permet és que el projecte concret és com una cooperativa que depèn d'una cooperativa més gran. Que
això és el cas de les casetes dels mestres, per exemple.
Exacte. Això el que permet és que els socis cooperativistes no arriben a un moment que diguen, m'ho venc, perquè el patrimoni, l'última instància, és del conjunt de la cooperativa i, per tant, de molts més socis, no? Que això crec que és l'encert que han tingut ara respecte als models cooperatius de fa unes quantes dècades, que molts es van acabar venent. Doncs bé, hi ha una problemàtica d'accés al sòl per a poder fer aquests projectes o de rehabilitació d'un edifici existent, i per tant moltes vegades el que es demana és a l'administració pública que cedisca un terreny que és públic, com ha passat de fet en el cas de la Floresta, no? Això pot ser interessant o no, perquè d'una banda realment fomentes un canvi de model, però també és cert que estàs fent-ho sobre un sòl que no estàs fent una mossegada al sòl privat, i per tant la capacitat d'impacte sobre el conjunt del parc no, és mínima, no? De manera que crec que més que apostar per intervindre en sòl ja públic i aplicar criteris HPO i tal, el que hauria de fer és l'administració donar facilitats, línies de finançament, de fet ja hi ha alguna, perquè l'Institut Català de Finances ho té, per accedir a sòl privat, perquè com el model cooperatiu després impedeix l'increment del preu, perquè no respon a una lògica de mercat, sinó que respon al propi funcionament de la cooperativa, si a poc anem aconseguint fent mossegades, ni que siga mínimes, al mercat a través de projectes cooperatius en el suport de finançament públic, però de retorn, perquè no siga estem abocant diners a una cooperativa i ja està, hauria de permetre a llarg termini tindre una altra via de mossegada sobre el mercat privat, amb projectes que no deixarien de ser privats, perquè no seria sol públic, sinó que serien cooperatius, però fora de la lògica de mercat. I crec que això ho ha demanat la CES i sobretot cooperatives que treballen en l'àmbit d'habitatge cooperatiu i de l'arquitectura, i falta acabar-ho de polir, perquè tot i que hi ha alguns projectes que funcionen, molts acaben anant a petar al sol públic, perquè realment és inaccessible a hores d'ara accedir a un sol privat.
Creieu que seria una solució per Sant Cugat? Creieu que els grups municipals que hi ha, per exemple, valorarien aquestes possibilitats?
Bueno, el govern diu que en sòl públic algunes de les previsions que té en el pla d'habitatge, el que de moment tenim vigent, les més menudes preveia que allà pogueren anar fundacions o cooperatives. Per tant, crec que és una cosa que com a mínim...
Ara s'han posat 4 parcel·les
per això,
a la venda.
Sí.
No, ho dic perquè aquesta setmana ho hem sabut.
És una contradicció. Quan el govern se li desquadren els números i decideix que ven patrimoni, també t'aboques a que passen aquestes coses, no? Però en tot cas, crec que com a mínim el coneixement polític de que aquest sistema existeix està. Jo crec que el que falta és la part de com accedir al sòl privat.
Però que va més enllà d'un municipi. O sigui, al final ha de ser política de, com a mínim, de Generalitat de Catalunya, no? Facilitar finançament per aquests projectes. A través dels mecanismes que té la pròpia Generalitat, no? de cedir crèdit, seria la fórmula. Un ajuntament podria facilitar a nivell impositiu, no? de certes exempcions d'impostos perquè aquestes cooperatives, a l'hora de fer les seves obres, construcció, etc., doncs poguessin reduir també una mica els costos, no? I ajudar, però sobretot ha de ser una dinàmica més de país pel que fa al finançament, eh? Difícilment l'Ajuntament podrà anar finançant projectes, però sí que la Generalitat té els seus mecanismes.
I que l'habitatge cooperatiu per ell sol no resol el problema, l'HPO per ell sol no resol el problema, res per ell sol resol el problema. Però la suma de tot permet una incidència major que si només ens centrem en un àmbit. A mi em sembla que ens hem centrat durant molt de temps només en el HPO tradicional, diguem, i això és un problema.
De diversificar les solucions.
Sí.
No, i la regulació també, eh? Abans que érem una mica pessimistes, la regulació és imprescindible. Al final, com no podem confiar en nosaltres mateixos...
Que no sigui suficient no vol dir que no sigui necessària, no?
I difícilment rebaixarà a curt termini, però bueno, com a mínim que aturi aquest augment desmesurat, no?
Seguim parlant d'alguna manera d'urbanisme, perquè un dels altres grans temes de la ciutat és la mirada. La modificació urbanística per poder construir l'edifici de la Mirada en un solar de la Guinardera torna al ple. La sessió de juliol l'incorpora a l'ordre del dia després que fos retirada, recordem-ho, al ple de juny, aquesta operació per adequar els usos de la parcel·la de la Guinardera, tot i que ara, a diferència d'aquell punt d'urgència que s'havia d'incorporar al ple de juny, la desvincula d'una permuta amb el parc del Bosc de Volpelleres, que de moment es mantindrà com a sòl d'equipaments, que és el que va provocar aquella desavinença entre els socis de govern. L'AFA tampoc hi estava d'acord. Què us sembla que es vulgui fer aquest canvi de planejament, que permetria, un cop s'hagi aprovat, que la Mirada es construís a la Guinardera?
Jo crec que era l'únic acord possible el que es porta a ple ara, malgrat la vehemència en què Jordi Puigneró va dir que aquesta opció era absurda, perquè això ho va dir a la premsa en l'atenció que va fer després del ple. Li vaig preguntar explícitament, a veure, les famílies en si no estan dient no canvies la qualificació de la Guinardera, et diuen que no ho facis a costa del Bosc, per tant, és possible fer aquelles coses? I em va dir, quin sentit tendria això? Per tant, suposo que la negociació política ha fet que una part del govern canviï de parer, Esquerra ho veia amb més bons ulls, i crec que és lògic, no? Perquè és molt difícil trobar l'equilibri en aquest tema. Ara, sent realistes, és cert que la solució del Bosc, per molt que les famílies diuen que estaria bastant donada, no és ben bé així, perquè estem esperant una sentència urbanística que es pot recórrer. És cert que aquesta no té mesures cautelars. El tema de les mesures cautelars, tot i que diuen que van caure, no és ben bé que van caure. Passa una cosa, que és que quan tens una sentència en primera instància s'ha de demanar l'execució provisional de sentència, cosa que tenen raó dient el govern no la va demanar, però és que fins i tot demanant aquesta execució provisional de sentència no tens garantida l'execució o l'execució de la totalitat de l'actuació, perquè el jutjat ho pot denegar, la part denunciant pot alegar, i per tant, per a mi la inseguretat jurídica encara era el suficientment elevada com per a dir el Bosc de Volpelleres no està garantit. I per tant, veig lògic que es treballaren altres opcions. La solució de la Guinardera, si em permeteu, em sembla bastant mal trobada, perquè està al costat d'una autovia. També és cert que a nivell de connexió, jo que li pegava voltes perquè diuen està desconnectada del barri. Cert, està desconnectada del barri, però en una actuació crec que bastant senzilla ajudaria a connectar bastant, perquè quan tens la Ronda Nord connectada en el parc de la Guineu, el Patufet, aquella zona, diguem, és tan fàcil com fer una passera, que unes escales o una rampa, que et baixi a la vorera del pont que travessa la C-16 per damunt. Per tant, a nivell d'accessibilitat, diguem, a peu, en mobilitat activa, no ho veig tan problemàtic com inicialment m'ho havia semblat. Però sí que és cert que, bueno, els que viuen a l'altra punta del barri doncs estan molt lluny. També és cert que on anava a fer-se la Mirada era a l'altre extrem, per tant, és a l'altra punta estaven igual. I em preocupa el tema de la contaminació. Em preocupa bastant el tema de la contaminació, perquè estem parlant de pacificació d'entorns escolars i allà tens una autovia al costat. Per tant,
tenim tots els estudis d'OS Global on ens diuen, no?, que com afecta la contaminació el desenvolupament del cervell dels infants, i justament aquesta possible ubicació doncs de contaminació en té força.
Jo crec que hi ha un tema aquí que... o sigui, fa molts anys, jo me'n recordo quan va començar l'escola de la mirada, que l'equip directiu que va entrar en aquell moment va vendre cometes, no?, a les famílies que entraven a P3, un centre que no, un projecte sense res, no?, amb una promesa, no?, la promesa de quan comenci, no?, farem com a molt infantil aquí i després tindrem escola. Mireu, aquest, ara me marco un Jordi Pasqual, i aquest estiu, aquests dies he estat llegint un llibre super, super xulo, de la, molt curtet, de la Marina Garcés, que es diu El temps de la promesa, no?, i com en aquest moments, no?, de la societat, no?, les promeses estan, o sigui, no tenen cap valor, no? I jo crec que hi ha tot aquest tema, no?, que és un tema rellevant, on està la contaminació, tot això és superimportant, però hi ha una part, no?, de hi havia una promesa, hi havia un compromís respecte a aquelles famílies, que són moltes, no? I com, quan és des de la política, no?, des del... No passa res per no complir una promesa, no? Si jo ara li prometo al Jordi, mira Jordi, quan comencem, jo portaré esmorzar cada vegada. Si el primer dia no porto, dirà el Jordi, jolín, tia, ben quedar, no? O sigui, tenim un compromís tu i jo, no?, de que tu portaries esmorzar. I de fet, no?, tots veuríeu normal que el Jordi s'enfadés amb mi. Hòstia, Eva, és que has dit que portaries. Però, no?, l'administració pública fa una promesa, no?, amb un col·lectiu, tindreu una escola amb poc temps i no passa, i acabaran els nens de primària, hauran passat 9 anys en aquell centre, que els barracons són uns barracons superxulos, supermodernos, supercondicionats, perquè, no?, estan bé la canalla, però no havien d'estar allà.
Hi ha una manca, no?, d'espais també.
Clar, llavors, ostres, això em sembla... No, és que de veritat, bueno, segur que ja s'ha dit ja, però és que em sembla...
No l'he llegit, no.
És un llibre molt curtet, però o sigui, fa una mirada tant de dir què ens està passant, no? Perquè, bueno...
Jo crec que el matí respecte al que dius és que tu compromets a portar-me l'esmorzar. I el primer dia, amb molta de vindre-me l'esmorzar, em vens en un paper de normativa sanitària que diu que els convidats de Cuba Media no poden portar l'esmorzar. I tens una excusa a la qual agafar-te.
És aquí, el que va passar amb l'informe de protecció civil.
Però clar, no? Hi ha un... Però és una excusa de mal pagador. Que,
ja.
Legal, legal. Però, sí. Ostres, no? Què ens està passant com a societat que rebem una promesa, no? Un compromís, i són compromisos que no serveixen, no? I, no sé, m'ha fet... Bueno, està tota l'estona donant-li voltes...
De fet, els últims mandats, tant el tripartit com el govern ara d'Esquerra i de Junts, quan han començat el mandat han dit que una de les prioritats d'aquests governs era l'escola a la mirada. Van passar 4 anys amb el tripartit i en portem i un escaig amb Junts i Esquerra al govern. No sé si veieu clar quan començarà a construir-se la mirada.
Si tenen un espai,
perquè no hi ha la qüestió és que hi ha molts agents implicats en aquesta decisió, no hi ha consens, i almenys per una conversa que apuntava el Jordi abans, hi ha una part del govern que té ganes de tirar pel dret. És a dir, de construir
és
ja
aquesta escola. És que és imprescindible. O sigui, la canalla, o sigui, no poden seguir allà, un tros aquí, un tros allà, ara ens inventem un mòdul per posar-la. És que no pot seguir així. Com a projecte de centre, o sigui, jo crec que s'han hagut d'anar reinventant a mesura que anava creixent el... No pot ser, és que se'ls està demanant algo molt complicat també, que no vol dir que la canalla estaran atesos i estan atesos, estan cuidats, estan, no? I fan projecte, i el projecte educatiu està, l'han hagut, suposo, anat retocant en funció de l'espai, en funció de tot. Això és una altra història. I entenc també la necessitat de dir, hòstia, tenim un espai, fem el que sigui per treure'ns també aquest marrón de sobre, també t'ho sembla, i faran una mica, i sí, com han posat aquí davant, no?, el paper de no es pot fer per no? Ara faran un paper una mica més petitet, no?, bueno, contamina, però potser no contamina tant, vés a saber, no?, perquè si ja funciona, hi ha ganes de posar-ho en marxa, serà que no serà tan greu, no?
Quina hauria de ser la data límit per començar a construir aquesta escola? S'ha d'esperar que resolgui la sentència, però això no hi ha cap tipus de garantia que sigui curt.
El no desprogramar el bosc, que era la demanda de les famílies i també d'Esquerra, etc., és per no tancar-te aquella porta si es desencalla ràpid. Si al final el que caldrà és prioritzar el solar que ens permeti anar més ràpid. O sigui, el bosc, jo penso que no és una agressió com ens volen fer veure alguns, i que no ho sé, m'imagino que els edificis de Collfabà i de Volpelleres, perdó, de Volpelleres van néixer per generació espontània i plantant llavors, no? O sigui, no s'entén aquesta bueno, aquest estat contrari a la construcció d'una escola, a més quan se substitueix el bosc, etc. No desprogramar-los, això és, si s'acaba desencallant més ràpid, poder construir en el bosc, sí, jurídicament es desencalla.
Però què és ràpid, no?
Ningú té la bola de vidre i no ho sabem, i la Guinardera no deixa de ser una patada en endavant de bueno, intentem sortir per alguna banda, no és la millor ubicació. I jo crec que si alguna cosa fa que també es freni una mica el ritme de la Guinardera és que no estem construint un decorat, estem construint una escola, i una escola queda per anys. Per tant, també tu has de pensar molt bé. La resta d'opcions en el barri és que són gairebé inexistents, just al costat de l'Olivera, les dues escoles, i han dit que no. Hi ha un altre solar, però que hi ha d'anar a la segona residència de gent gran. I després ens queda la masia de Can Canyameres. Bueno, doncs podria ser una opció. Perquè la masia de Canyameres sí que és veritat que hi ha un projecte de fer-hi una mena de centre cívic del barri, etc.
De moment doncs, està apuntalat,
doncs potser que hi posem l'escola mentrestant, i aquest projecte de centre cívic, etc., el podem construir al costat de l'Olivera, on ara hi ha el... no ho sé, vull dir, intentem fer canvis de cromos que ubiquin l'escola al més integrat al barri possible. Però vaja,
per a mi,
ritme no el sabem.
De totes aquestes contrapropostes, la de Can Canyameres em semblava especialment lògica, perquè...
Però sembla que ha perdut molta força.
Ha perdut molta força perquè s'argumentava un tema patrimonial, s'argumentava que ja hi havia un projecte, però suposo que també és per la meva experiència del col·le que vaig anar jo. Jo vaig anar a un col·le que es diu el Romeral d'Alcoi, i es diu el Romeral perquè està fet en un mas, que era el mas del Romeral. Entonces estava les aules, diguem, al voltant, en un edifici nou, i el mas es va adaptar, i per dins va fer el menjador escolar. I en la part de baix, on aparcaven el tractor i això, eren els tallers de tecnologia. Vull dir que són realitats diferents, és una masia diferent, i s'hauria d'estudiar com buscar l'encaix, però no veig que una qüestió patrimonial siga especialment incompatible
en una escola,
perquè utilitzàvem el que era la bassa del mas, doncs era part del pati, perquè van cobrir i van posar arbres, vull dir que es va trobar la fórmula de com encaixar-ho, i no sé, igual la normativa era diferent en un altre moment, no tinc ni idea, però no ho veig tan impossible, no? Ni tan poc lògic. També és cert que trencaries una expectativa d'un centre cívic, perquè és el centre cívic que mai arriba, també.
Veurem el ple de dilluns que ve si hi ha quelcom nou, el posicionament també de la resta de grups municipals, i a veure si l'any que ve seguim parlant de la mirada o tenim alguna cosa més sobre la taula. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies a tots tres, i als oients recordeu que aquesta és l'última tertúlia ciutadana de la temporada. Ens retrobem a partir del setembre, de la segona quinzena.
Moltíssimes... Jo em comprometo a portar esmorzar aquesta temporada.
Ha quedat gravat.
Aquesta temporada que s'acaba o la
aquesta,
que ve?
Aquesta.
Moltes gràcies i que passem molt bon estiu.
Adéu.
Adéu. Adéu.